Si haguéssim de fer una llista amb alguns dels grans mestres en l'art d'escriure contes, arribaríem a un grau de consens més o menys universal i a una col·lecció de noms on no hi faltarien, amb més o menys èmfasi, Edgar Poe, Borges, Catherine Mansfield, Cheever, Carner i, en un lloc destacadíssim en la teoria i en la pràctica, Anton Chekhov. La narrativa curta de Chekhov té la virtut, com la té també el teatre, de retratar els grans assumptes que ens han preocupat com a individus molt més enllà del seu temps. Són històries on l'acció i la trama sovint tenen lloc a l'interior dels personatges, on no sembla que per fora hi passi gaire res, per dins hi passa gairebé tot. El traductor Arnau Barrios ha fet una feinada doble, ha llegit centenars de contes de Chekhov i n'ha fet una selecció de 24, dues dotzenes de perles polidíssimes que ara parlen un català lluminós i que han fet d'aquest volum de Club Editor una edició de referència per entendre i per conèixer el Chekhov contista. Parlem, doncs, del mestre Chekhov i dels seus contes amb Arnau Barrios, amb la Xènia Diaconova, amb Jordi Puntí i amb l'Olf Beltran, que també repassarà la presència i l'actualitat, per fortuna constants, de Chekhov al nostre teatre. Avui, per tant, en la distància curta, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som i obrim avui saludant l'Arnau Barrios, com estàs?
Bé, molt bé.
Ben tornat al programa, Xènia Diaconova.
Hola, què tal?
Jordi Puntí.
Hola, com estem?
Ben tornat tu també, i Olf Beltran.
Hola.
Avui, ja ho sabeu, convocats per parlar de Chekhov i dels seus contes, 24 contes en concret, publicats a Club Editor i seleccionats i traduïts per l'Arnau Barrios. Aquí recordareu, Arnau, tu també, vull pensar, te'n recordaràs de la sessió del Dia Feliç que vam parlar a Pushkin, sí. També amb la Xènia.
Sí.
No? I per tant, vaja, després de la que segurament continua sent la teva gran aventura com a traductor, per extensió, per nombre d'anys, per, no sé, per ambició, per dificultat estilística, no?
Sí, 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 després de l'Onegin segurament és el més, o sigui, el més important és el Chekhov, així de... Van encadenar-se.
Sí, home, tu, a més, esclar, de Pushkin a Chekhov, eh? Jo no sí. sé, si després no sé què vindrà, diguem-ne, però l'itinerari, la trajectòria és ben, ben interessant i sobretot estem parlant de grans noms a la literatura russa. La primera selecció, el primer dubte que jo tenia i que volia compartir amb un home que va escriure, si no m'erro, més de 600 contes de tot tipus, no? I d'extensió diferent, perquè sabem que també hi ha contes llargs o novel. És clar, quan t'enfrontes, m'imagino, no sé si els has llegit tots, però t'enfrontes a fer una tria i una selecció i que en quedin 24, que és com una mena de, no, de cosa molt concentrada. Quin és l'esperit?
Sí, vaig començar a llegir-ho amb la intenció això de fer una selecció de tots els contes complets, des del principi fins al final, i amb l'esperança de trobar alguna joia perduda entre els primers contes, no? De pensar, aquí potser s'ha amagat algun conte meravellós que ningú ha notat i ara el rescatarem. Però al final he acabat fent una tria molt conservadora, que és la tria dels contes russa, no? Una antologia de contes a Rússia de Chekhov. Coincideix gairebé del tot amb aquesta que ha sortit, perquè realment els contes que són bons per tothom, ja està. No, no, no cal buscar perles.
Sí, sí, i dius entre la primera etapa, que les perles eren més difícils de trobar, perquè potser no era una dedicació monogràfica a Chekhov.
Exacte. Perquè, no. Sí, sí, això, aquest és el problema d'unes obres, uns contes complets de Chekhov. És fer-li molt poca justícia, perquè els del principi són contes per guanyar-se la vida. No hi ha intenció literària de veritat. La frase famosa de Chekhov que s'ha anat repetint, no? De la literatura és la meva amant, la medicina és la meva dona. La va dir l'any 88, que llavors era veritat.
S'ha copiat repetidament.
Sí, però clar, perquè llavors encara havia escrit coses. O sigui, sí. S'havia dedicat a escriure només per guanyar diners. Evidentment tenia intenció literària i ambició ja des del principi, des dels 100 anys, però no realitza com a escriptor de veritat fins al, sobretot l'última dècada, i sobretot a partir del 85-86.
Que és on es concentra el gruix de...
Sí, a partir d'aquí comencen a ploure les meravelles.
De la selecció, efectivament, tots els contes, no, que havíem llegit a vegades amb altres traduccions i amb altres antologies hi són, per descomptat també a la tradició russa, ara ho explicaves, també alguna absència que et podrien qüestionar, per què no hi són les ostres o per què no hi són, no? Vull
dir que... Ah, sí, sí. Bé, clar, les ostres, perquè és part d'això, més aviat del...
Del principi?
Sí. Però, no, està bé, és un conte que m'agrada molt, però els que hi ha aquí m'agraden més.
Clar,
no,
clar.
És el... I no sé, clar, hi ha moltes coses que després no sé si es pot dir.
Sí que es pot dir, tot es pot dir.
Tot es pot dir, el projecte, o sigui, en realitat Ara que com que ja, em sembla que ja es pot explicar. Ens havia de posar d'acord també perquè hi havia l'antologia de la Xènia que ha de sortir, no?, de proa. Llavors, i també hi havia contes que això, que, o sigui, hi ha absències, jo sé que hi són, però no passa res, perquè molt aviat deixat de ser-hi.
Molt aviat, perdó. La Xènia Diaconova ha fet una selecció de contes i ha traduït contes a Txèhov per proa?
No, ja m'agradaria, ja m'agradaria, però ha anat d'una altra manera. No, ha sigut un encàrrec de proa, jo en aquest cas només faig de traductora, però la selecció és del Vicenç Pagès Jordà. I llavors el que he de fer és, vull dir que estic en ell o no, però encara no he acabat, és traduir això, una tria diferent, serà una visió de Txèhov diferent, no?
Complementària.
Serà divertit comparar,
sí,
no?
Sí, 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 en realitat crec que seran dos llibres que fan molt bona companyia l'un amb l'altre, perquè, i especialment van buscar això, que no coincidís cap... L'únic que coincideix és la senyora del Gosset.
Senyora del Gosset, pot ser que Xènia ja l'havies traduït a Viena, a més era un número molt bonic i especial, perquè era que era el 50è número de la col·lecció Cercle de Viena, no?
Exacte, i a més era una edició no banal, jo sempre faig la broma de no banal amb B alta, sí, sí. I em va, no? Doncs sí, no era banal, aquella edició. Això ho tinc claríssim, la resta de coses no les tinc tan clares sobre aquella traducció, però en tot cas l'he de revisar també per aquesta nova edició, perquè han passat anys i allò que passa, no?, que quan revies una cosa que vas traduir fa 10 anys, a vegades t'esgarrifes i sí. L'has de refer del tot.
Bé, no? O 10 dies, no?
També.
En tot cas, em dedica, abans d'obrir els micròfons, la Xènia i l'Arnau estaven efectivament parlant i comparant expressions concretes a la traducció de la senyora del Gosset, no?, perquè efectivament també forma part d'aquesta selecció dels 24 contes, de manera que, a més, grans traductors i grans amics tenen coses en comú i és bonic sentir-los discutir en el millor dels sentits lingüístics. Jordi, deies.
Sí, dic, de fet, tot això que esteu comentant, el que fa és parlar, sobretot, a favor de Txèhov. O sigui, jo, una de les preguntes que tenia per l'Arnau era saber quants contes havia escrit, perquè no ho he mirat mai, no ho sabia, i m'he quedat molt impressionat amb la xifra dels prop de 600 contes. Però quan dic que parla a favor de Txèhov és que, per exemple, jo, una de les... Abans de llegir l'antologia... que ha fet, o la tria que ha fet l'Arnau, jo havia llegit una antologia que hi havia en castellà que va fer el Richard Ford, no? Que, de fet, el que van agafar els castellans va ser agafar... van agafar la traducció, la tria que havia fet el Richard Ford en anglès, però els lectors anglesos van traduir la introducció i van traduir els contes. També havia llegit la tria que havia fet fa una vintena d'anys en català, l'Anna Estopà...
Quan es crema.
Ah, sí. Molt bona. Aleshores... Sí, sí. Els he comparat i m'adono d'una cosa, que en realitat cadascú fa una tria diferent i que sempre acaben coincidint 4 o 5 contes, que són evidentment la dona del Gosset, la dels camperols, l'amor, no? Aquella mena, aquells dos contes que a més aquí en l'agressor i de l'amor que van junts, no? que són amb els mateixos personatges, aquests 4 o 5 i algun altre sempre coincideixen, però després els altres, la veritat és que no. I això és molt d'agrair, perquè vol dir que podem llegir... Primera, vol dir que tots els contes de Txèhov, no, potser no tots, però la gran majoria són molt bons, perquè són fruit de la mateixa mà, i que després hi ha una línia que dins de la varietat que permet això, que permet que cadascú pugui fer una antologia diferent. I ara que acabo de saber que hi haurà aquesta nova antologia per proa, doncs, evidentment, m'hi llançaré de cap quan arribi el moment.
De donar una primícia.
Sí, sí, gràcies. En tot cas, efectivament, diu molt del moment. Jo ara aquí som i ara entrem, definitivament, en la llengua i en els contes i en l'estil de Txèhov i d'aquests 24 contes, però ja per sumar-m'hi, perquè després no se'n passi, també voldria recordar que Txèhov és molt present, i déu-n'hi-do com, en l'edició en català, per exemple, a Minúscula també hi ha diferents seleccions de contes, i al pavelló número 6 diríem traducció d'Àngels Llòria, també hi ha una història avorrida, La meva vida, tots ells a Minúscula. A la col·lecció de Viena, Petits plaers, diria que és una col·lecció que a més va néixer amb Txèhov, amb El regne de les dones. Ara han publicat Relat d'un desconegut, amb la traducció d'en Jaume Creus. De manera que, efectivament, la traducció de Quan ens crema, que recitàvem, hi ha hagut sempre una presència destacada de Txèhov, sobretot dels contes, també del teatre. Després amb la Dols també parlarem de l'actualitat teatral de Txèhov, que també és molt present, no? Per tant, és un autor d'una vigència absoluta, això ja ho sabíem, però però celebrem que ara en català ho sigui encara més, no?
Sí, i ara, clar, quan has anomenat aquestes són les novel·les, no? Els contes més llargs.
Sí, sí, sí.
I que són una meravella. De fet, clar, això és, també s'ha explicat a l'antologia, que hi hauria d'haver hagut contes llargs que són boníssims, però llavors s'inflava. Llavors hi han sortit en edicions separades, no? O sigui, aquí són una antologia dels contes, no els contes llargs.
Sí, sí, amb una, efectivament, si no hauria quedat un volum sí, força més...
El més llarg és el dels camperols, que és igualment molt més curt que les novel·les, no, de llargues, com... Mm-hmm.
I l'itinerari, en aquest cas, des del Grixa fins al Bisbe, també va ser una tria cronològica i pensada de... O fins i tot atmosfèrica, és a dir, perquè a vegades la selecció m'imagino que també inclou això, dir, amb quin to, amb quina atmosfera com a lector entres per la porta d'un llibre i quina, no? quin camí vas fent.
Sí, el Grisha em va semblar que era una bona entrada, no? Perquè és un nen que és, per primer cop surt al món, és un nen que té un any i mig i sempre està tancat a les quatre parets de casa, no? Llavors surt al món i comença a veure tot, no? tot el que passa. I això, no sé, és un bon pòrtic pel món de Txékhov, que és aquest sortir al món, no?
I a més fer-ho amb la mirada d'un nen que tenen un protagonisme especial en molts contes,
sí.
Dramàtica en alguns d'ells, o si més no aquesta mirada del paper dels nens, no? Amb el maltractament, amb l'explotació, fins i tot.
Sí, sí, clar. Al principi que anava de l'antologia, després del Grisha ja venia el Vanka, que és el nen que és maltractat i que envia aquesta carta desoladora, no? Al poble de l'avi, que saps que es perdrà i que és un conte realment molt trist.
Sí.
Però, clar, començar amb dos nens era una mica estrany i per això vam posar un conegut, no?, que és un conte, en realitat, per fer de separadors. I perquè quedi clar aquest una mica el Txékhov primerenc, no? O sigui, el segon conte no és un conte gaire rodó, em sembla, però està bé que hi faci d'això, de separador, com quan amb el sushi et menges un tros de... que menges.
Que és gingebre, eh?
Sí, el gingebre aquest. No? No, fer això, però...
Les comparacions de l'Arnau són gairebé com les d'Homer, eh?
És una meravella.
Sí, per mi, part de la gràcia d'aquesta antologia també és que realment ens trobem personatges molt variats, no? És a dir, veiem la capacitat que té Txékhov de ficar-se a la pell de personatges molt, molt, molt diferents, no? O sigui, és capaç Txékhov de ser un nen de 3 anys, no? Com el primer conte. 3?
3.
Sí, o 2?
Al principi de tot.
Ai...
2 anys i 8 mesos,
sí. 2 anys i 8 mesos,
clar,
bueno.
Un mig era massa poc.
Gairebé 3, sí. I és capaç de ficar-se a la pell d'una prostituta i, a més, fer-ho seriosament, vull dir, no per jutjar-la, sinó per ser ella, no? És capaç de ser un camperol, és capaç de ser un mestre de literatura, és capaç de ser una dona, com en el conte Videta, no? Que canvia, segons cada amor que té, canvia radicalment, no? I és capaç de ser el bisbe de l'últim conte, i tot això ho és Txékhov, no? A mi per això em fa pensar també en Shakespeare, que és algú que sempre està a dins dels personatges, no? Tu no veus Shakespeare com a autoritat, no? Com a escriptor dient-nos, aquest Hamlet és molt bo,
sí, sí.
I aquesta filla del rei Lear és una malparida. No, ell està a dins dels personatges, no apareix, està darrere dels vestidors, no? Llavors, amb Txékhov a mi em passa el mateix, que no el veig mai a ell com a autoritat intel·lectual o literària, artística, sinó que el veig sempre a dins, no? Dispersat, sí. Diluït, disseminat pels personatges.
Per això fa tant de mal citar Txékhov, no? Perquè no és d'aquests autors que diu grans frases, o sigui, no et ve amb grans teories i grans, i ara et revelaré aquesta veritat, i Shakespeare igual, perquè no pots dir tampoc de com va dir Shakespeare, sé o no sé, no?
Bueno, hi ha periodistes que ho farien.
De fet, hi ha molta gent, no només periodistes, que incorren amb això, com va dir, ho va dir un personatge sí, que segurament pensava totalment diferent de l'autor,
sí,
no?
Sí, sí, clar, aquest és un problema en Txékhov, perquè hi ha molts personatges molt desagradables que diuen moltes bajanades i no has de pensar que ara, no sé, t'hi has d'identificar, no? Per molt seductor que sigui com a personatge, fins i tot. Però clar, aquesta és l'ambigüitat, no?, de la realitat i no de les grans teories i les grans racionalitzacions.
Sí, sí. I després l'altra dimensió, o vaja, una de les altres en té moltes, dimensions dels personatges de Txékhov té a veure amb, en un sentit o en un altre, i per dir-ho genèricament, amb la frustració i amb com determinades vides i itineraris vitals, emocionals, laborals, de condicions del dia a dia, són duríssimes i acaben sempre un pou d'això, de decepció, de frustració. Hi ha una frase de Harold Bloom, qüestionable per tantes altres raons, si voleu, però la frase no em sembla desencertada aplicada a Txékhov quan parlava d'ell com a artista indispensable de la vida no viscuda, no?
Sí,
i alguna
sí,
cosa d'això
té a veure amb, vaja, hi ha una línia que també enllaçaria amb els contes, no?
Del tot, del tot. Ja fins i tot cap al final dels contes dels anys 90, no? Del 1890, que entra en una espècie de manierisme txekovià, fins i tot, no? Perquè sembla un altre cop decepció, un altre cop vida no viscuda, un altre cop que dius... Laura, no? Ara, i una vida plena no existeix.
Bueno, sobre això hi ha una anècdota molt bona, que ara no recordo qui l'explica, no? Però algú que va conèixer Txékhov, un amic seu, no? Que diu, ostres, nosaltres, els seus amics, veníem sovint a casa seva perquè era molt acollidor i generós amb el seu temps, ens ensenyava els seus manuscrits, i llavors vèiem que al principi molts contes eren molt llargs, però després els anava esporgant, retallant, i es quedaven amb no res, i nosaltres quedàvem horroritzats perquè matava moltes frases molt bones, i al final vam decidir que el que hauríem de fer, els amics, és robar-li els manuscrits abans que els desgarrés a còpia de retallar-los, sí. Perquè si no, tots els seus contes es reduirien a quatre frases. Es van conèixer, es van enamorar, es van casar i van ser infeliços.
Sort que no ho van fer, eh? Sort que no...
Yeah.
Sort que li van deixar fer. De tota manera, també, pel que, una mica pel que he llegit i això... també les diguem-ne, les constriccions de la llargada tenien a veure una mica amb els encàrrecs, no? És a dir, al principi li demanaven que fossin contes més d'humor i més curts, i en canvi, que són aquests que potser ara no haurien d'entrar en una bona antologia, però en canvi després ell va aconseguir que li deixessin fer contes més llargs i que, a més, no calia que fossin sempre humorístics, sinó que hi hagués també el contrapunt aquest de la infelicitat, que és el que acaba fent molt sovint el que el conte tingui pes, no? en els contes de Txékhov, i concretament en els de l'antologia de l'Arnau Barrios, molt sovint és veritat que hi ha aquesta infelicitat, però al mateix temps està descrita d'una manera que hi ha un contrapès o un contrapunt, si vols dir-ne, potser no és ben bé humor, però sí que és una mirada amable sobre la vida, no? Que hi és, i que a més penso que això... en part, o probablement, és una de les grans sorts. No sé si volgut, això ho sabreu més vosaltres dos, Xènia i Arnau, però una de les grans sorts de Txékhov és que escriu en el moment que escriu, o sigui que probablement tota aquesta literatura, 10 anys més tard, en plena revolució, o just quan començava la revolució, hauria tingut un altre sentit, i no sé si fins a quin punt hauria tingut una altra rebuda per part de la societat, no?, que es vivia en aquell moment.
Sí, sí, clar, hauria estat tot... És un moment d'estancament, no?, el que escriu Txékhov a un nivell històric, i suposo que... I d'avorriment també, llavors suposo que per això, no sé, el més proper a la història que apareix als seus contes és el revolucionari, potser, no?, d'un relat d'un desconegut. I però la resta... Bé, i les teories de l'època, això sí que surt molt, no?, només aquesta, la sí, casa amb mansarda, sí. Això... Es va preparant. O quin és, les tres germanes? Un que diu, mira, que vindrà la revolució, vindrà, tot el món canviarà, i diu, tothom haurà de treballar algun dia. Llavors hi ha un personatge que diu, no, jo no, no? Jo no treballaré.
Sí, sí, o les tesis del professor, hi ha una... El professor, quan va... Em sembla que és el conte que es diu Un ana al coll, ara no me recordo el títol exactament, que és aquest professor que discuteix sempre amb la germana gran, que la germana gran vol fer bones accions i ajuda a fer classes, i en canvi el professor o l'escriptor...
Ah, sí, ja és un pintor, és la casa amb mansarda.
O el pintor, sí, exacte. Sí. Precisament, és el de la mansarda, no?
Sí, sí.
Tot allò que ell explica, que en el fons hi ha moments on teoritza molt sobre com creu que hauria de ser la societat, tot allò, i per això et dic, uns anys més tard s'hauria pogut veure com propaganda,
sí.
Diguem-ne, i ell té la sort o l'habilitat, podríem dir-ne més aviat l'habilitat, de no convertir-ho en propaganda, sinó de fer simplement que un personatge pensi d'aquella manera i ho manifesti, no? Però com que al mateix temps coneixem la seva biografia i coneixem que ell havia fet moltes accions, bones accions, en el sentit de donar suport i crear escoles, i enviar llibres quan va a la illa aquella del Pacífic, a Sajalín, sí. Enviar llibres allà per crear una biblioteca. Doncs hi ha tota una sèrie d'elements que penso, quina sort que d'alguna manera va poder escriure abans de tot això, no? I que potser a vegades, quan es parla de Gorky, doncs es parla també una mica en aquesta línia, en la continuació, que va acabar derivant en una consciència molt més proletària, no?
Clar, i és un conte també molt interessant, perquè justament la posició de Chekhov en Orbital és molt propera a la germana gran, no? Ell ho feia, això, construir escoles i ajudar i curar gratis els pagesos del poble, no, de la vora, tot això ell ho feia. Però la veu més important, la veu fins i tot més atractiva, és la contrària, és la del pintor, que és un... De fet, no sé quina ideologia té. És molt destructiu, no? Va dient, això no té sentit. Es contradiu, a més, ell mateix. És un moment que... Però sembla que és el conte, no? O sigui, poder sortir fins a aquest punt d'un mateix, no? I sense... O sigui, atacar d'aquesta manera les coses en què ell mateix creu fins al punt que ell digui tota la vida, també és, no poden tots els escriptors.
Muy отдохнем, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут.
Som-hi, seguim amb aquesta romança de Rachmaninov, amb el text de Chekhov, cantada per Dmitri Vorostovsky, i al ran d'això que deies, Arnau, té a veure també alguna cosa la manera com ell és capaç de distanciar-se fins i tot de la ideologia, del comportament dels seus personatges. Ja, com sabem, Chekhov no va escriure mai un llibre de teoria tal qual, però sí que, en canvi, té milers de cartes on explica un munt de coses. Jo tinc un llibre d'Alba que m'agrada molt, que, des del títol, que es diu Sin trama y sin final, 99 consejos para escritores, on es recullen totes les idees de Chekhov al respecte, no? Aquesta idea de sense trama i sense final, alguna cosa també de poètica narrativa, concentra en una sola frase, i parla en part d'això, no? De quan ell diu Dios te guarde los lugares comunes, hay que mostrar y no afirmar, la manera com explica i aconsella d'escriure, diu, si un dels teus personatges és dolent, no ho diguis, ensenya-ho, no? Mostra-ho, descriu la maldat, però evita els tòpics, i és molt millor, el millor de tot, diu, és no descriure l'estat d'ànim dels personatges, s'ha d'intentar que els, vaja, que se'n derivi de les seves accions, cosa que és meravellosament difícil quan un escriu, no? Evitar la temptació d'introduir adjectius i se sentir així, aquesta cosa a l'omnisciència, no?
Sí, sí, sí. Ell se'n surt, és una cosa molt difícil, i és clar, i també l'interessant pot ser que jo les cartes no les he llegit completes, només les més famoses. I
Bueno, si has llegit 4.000 cartes completes, ara mateix et fem un monument.
No és quin té més, eh? Si veus les obres completes russes de, no sé, les cartes de Tolstoi, clar, va viure molts més anys. O sigui, aquestes encara es poden llegir en una vida, les de Chekhov. I a més són molt divertides. El que passa és que estan censurades. Hi havia moltes paraulotes a les cartes que s'escrivien entre ells, però... La tradició soviètica i encara russa és de treure totes les paraulotes i posar-hi punts suspensius, que és una actitud de molt poc respecte cap als clàssics. I llavors no, realment penso, no, llegir un text, però un text censurat, i no... Això em fa enrere, de llegir cartes d'escriptors.
Sí. Bueno, podem intentar endevinar, què s'amaga.
Això poden només els russos, jo no puc. Això no sé prou rus com per... Un rus molts cops ho dedueix. Excepte si és una frase tota... on parlen d'alguna obscenitat i la... I llavors hi ha punts suspensius per tota la frase. Llavors sí que no pots entendre res.
Clar, clar. Pensava, Jordi, tu que de la pràctica d'escriure contes també en saps, i t'hi has trobat i t'hi trobes, que no, que quin encert, Chekhov, no només en la teoria, sinó també en la pràctica, de fins a quin punt també la importància dels detalls, no? Aquella famosa història que mai no he sabut si és una arma o és un, en fi, o és un clau, però vaja, allò de si surt al principi del relat vol dir que ha de tenir una presència significativa, és a dir, que cap detall no sigui perquè sí, no? Que tot tingui una importància, perquè al final el conte és un exercici de concentració, com sabem.
Sí, per descomptat, i a més, aquest llibre que tu citaves ara, d'Alba, jo també el tinc i me l'he mirat moltes vegades, i realment
és bo,
està molt, molt bé, perquè a més hi ha una altra cosa, i és que t'adones que tots aquests consells i aquestes frases que estan, diguem-ne, avui dia, ja s'han convertit gairebé en llocs comuns que fem servir per parlar dels bons narradors de contes, no? I quantes vegades doncs hem llegit sobre John Cheever o sobre Hemingway, o sobre tants
Carver,
altres,
sí.
O Carver, per exemple, que a més Carver, bueno, això, si voleu, després en podem parlar, perquè Carver va dedicar un conte a Chekhov. Tot un conte sencer que és bastant curiós, perquè a més surt una mica de la seva narrativa. Però vaja, en tot cas, són tot de frases que en realitat són aplicables a un tipus de literatura, que és el bon conte sense trama i sense final, si vols, sobretot sense final, no? I que realment doncs surten de Chekhov. És molt curiós perquè un dia d'aquests, fins i tot Nabokov, que té alguns contes que jo crec que són chekhovians, no tots, però en alguns sí, i fins i tot Nabokov, hi ha un moment quan parla de Chekhov en el curs de literatura russa que descriu la prosa de Chekhov, i hi ha un moment on vaig pensar, és que sembla que estigui descrivint la manera d'escriure de Hemingway, no? que té una... Li retreu com una virtut, fins i tot, que a vegades és una prosa una mica desmanegada, on no té gaire interès per la frase així florida i ben construïda, sinó que simplement el que li interessa més són els personatges. I aquí vaig una mica a la pregunta del que li volia fer amb l'Arnau, perquè, clar, nosaltres l'estem llegint en català i, a més, he de dir, amb una traducció extraordinària, un cop més. És una mica així, dir-ho a davant del traductor pot resultar una mica incòmode, però jo he de dir...
el traductor s'està rufant, no?
Vull, com que no et veig, diguem-ne, no sé si et posaràs vermell o no, però en tot cas, per mi aquesta em sembla una traducció extraordinària, per moltes raons, i sobretot una d'aquestes raons és la facilitat per traslladar un català que és viu, que és molt proper, que al mateix temps és un català d'obrer, de treballador, bé, obrer potser no és la paraula, de camperol, un català de carrer, no? Que és una cosa que costa molt, i penso que en els personatges de Chekhov, en aquests pagesos, fins i tot en aquesta gent d'alta burgesia avorrida, els hi va molt bé, i de frases fetes, d'expressions, de locucions que a vegades penses, ai, ostres, com pot ser que això no ho vegi més sovint, perquè en català al carrer, per la gent que en parla, és vivíssim encara, no? I llavors, la meva pregunta, després de tot aquest circumbloqui, la meva pregunta és, com és traduir Chekhov? Si és una traducció difícil, si realment té a veure amb això que diu, que deia Nabokov, que és una llengua una mica desmanegada, però que alhora aquest punt desmanegat és una virtut, perquè fa que sigui, doncs, la manera de llegir-lo fa que sigui més ràpida i més, no sé, d'una manera més, potser més propera i més vital, no?
Sí, és dificilíssim traduir Chekhov, normalment, i és, a estones és desmanegat, però sempre ho és d'una manera molt, molt vella, no? És una llengua que sempre funciona molt bé. És alta literatura també perquè està escrit molt bé. Llavors, en realitat, quan tradueixes algú com Chekhov, no? O com Shakespeare, o suposo que ja saps que vas a perdre, i no, ja si t'ho prens així, ja, no, com si el Torregrossa juga amb el Barça, també suposo que hi va haver actitud, no? Doncs jo també, ja penso, aquí no hi sortirem guanyant. I sobre el problema és el cristall, el vidre completament translúcid, no? I que en la traducció queda una mica brut. És inevitable. Ja hi ha hagut molt bona feina, les correctores, redactores, la Maria Buigas i la Maria Arbós Terrades, ho han fet molt bé, però no sé, quan comences ja...
No, però jo no crec, perdona, aquí t'he de rebatre, jo no crec que el... Clar, jo no conec el rus, però en tot cas en català en cap moment és translúcid, és un cristall transparent on arriba precisament per tot això que deia, per aquest ús d'una llengua, fins i tot amb la voluntat a vegades de trobar paraules... Com me'n recordo que vaig apuntar la paraula i el verb insolentar-se, que era un verb que jo no coneixia, diguem-ne, i que no sé fins a quin punt tu el que fas és doblegar la llengua perquè funcioni en aquell espai i en aquell fragment concret, no? I això, vull dir que per mi és un cristall perfectament transparent que ajuda, a més, a entendre molt bé el paisatge. D'una banda, la descripció del paisatge, però també la descripció moral dels personatges, no? Aquests matisos que tu deies abans, els detalls, David, doncs és això, aquests matisos també, que el personatge que és pretensiós, l'altre que és bufat, tot això apareix molt, molt ben reflectit en la tria del llenguatge, no?
No ho sé, Llavors, encara més net. S'ha d'imaginar que l'original és encara més net que això.
Molt bé.
Ja passat.
Bueno, jo, ara aquí, sisplau, Xènia, tu ara, que domines les dues llengües.
Sí, perquè l'Arnau és una modèstia infinita. Jo em sumo als elogis d'un català lluminós, d'una traducció excel·lent, però per descomptat, la llengua d'origen, Xènia, tu que estàs a les dues ribes.
Sí, sí, no, jo puc certificar. Els científics han demostrat que la traducció de l'Arnau és esplèndida. No, i n'hem parlat de la llengua, precisament, que la llengua que ha fet servir l'Arnau és una llengua més colorida que la de Txékhov, però és el que ha de ser, perquè precisament un dels grans misteris, per mi, de l'estil de Txékhov és com pot ser que amb una llengua tan austera, precisament tan poc acolorida, no pugui fer unes frases tan plàstiques, tan expressives, tan profundes, no? Per això jo ara que parlàveu de cartes recordava una carta seva a un germà seu que també escrivia, no? Que li enviava un conte i Txékhov li deia, bé, està bé aquest conte, però s'hauria de refer perquè fas servir moltes descripcions i allà on dius el sol purpuri de l'ocàs va vessar el seu or líquid sobre els turons. Allà hauries de posar simplement el sol es va pondre. I és genial. I dius, clar, és que passa que aquesta frase, el sol es va pondre, en mans d'un escriptor que no tingui l'alçada de Txékhov, seria una frase insulsa, que no tindria gràcia, però en mans de Txékhov, d'alguna manera, una frase tan senzilla, tan minimalista com aquesta, resplendeix, no? Jo, això, ara m'ha vingut al cap un text que vaig llegir fa poc, de Yorgos Seferis, que citava un poeta grec antic, ara no recordo quin, no? Que deia que potser un filòsof grec, que deia és que fins i tot si el llenguatge humà consistís d'una sola síl·laba hi hauria bons poetes i mals poetes. Hi hauria poetes que sabrien fer un bon ús d'aquesta síl·laba i d'altres que en farien un mal ús. Doncs Txékhov és algú que sap fer un bon ús d'una síl·laba, precisament, per mi. Vaja.
Sí, sí. Ja, citant un altre cop el llibre que deia abans, Centramessim Final, no? sobre les idees de l'escriptura de Txékhov, diu el lenguaje, parlant de la bellesa, la brevetat, no? El lenguaje sin adornos, la eliminación de adjetivos y adverbios, el uso moderado de datos. En definitiva, la belleza de lo breve, sin artificios, acortar tu mismo hasta el nec plus ultra y reelaborar. No? És a dir, efectivament, tota aquesta descripció paisatgística que ens explicava, gairebé que té un to de paròdia, que ens explicava la Xènia, fora, no hi és. I si hi ha alguna atmosfera o alguna necessitat de descriure alguna cosa, és perquè, un cop més, el detall ens portarà a algun lloc, no?
Sí, tot i que ell, després, traduint-lo, m'he donat que té moltes descripcions, i algunes bastant poètiques, no? Així que tira, vull dir que el germà li hauria pogut respondre i tu què?
Sí, sí.
Però és veritat que la potència d'aquestes frases breus és... N'hi ha un munt, o sigui, després d'haver-ho traduït, et queden a la memòria com versos, perquè és aquesta cosa, no sé, hi ha el conte final del bisbe, que és aquest bisbe que és mort. El moment és de les coses més fortes que he llegit mai. Entre un ajudant d'ell, no? Un monjo, i li diu reverència, no sé, el monsenyor, no sé què. És l'hora de la passió, no? Perquè és per Setmana Santa i llavors ha d'anar a llegir el dijous sant, no? i el divendres sant, i deu haver de llegir això, la passió de Crist, no? Llavors, però és la seva passió, és la passió d'ell, que de l'agonia de la mort, no? Llavors només aquesta frase, no sé, bé, potser en rus és impressionant.
Ho és. El conte ho és, i vaja, és un dels contes sobre la mort, així genèricament, més bèsties que es poden llegir.
Sí.
El conte és impressionant. El Jordi Punté ha tingut una idea i una invitació, que és a fer-nos triar aquesta cosa impossible, triar un conte d'entre 24 que ha seleccionat l'Arnau Barrios. Bé, jo començo jo ràpid, perquè si no la Xènia me'l traurà, perquè abans l'ha mencionat, que és aquest videta, que és aquest videta o angelet, no sé com... No? Videta és una tria també molt, molt bonica, que no sé com és l'original, aquest apel·latiu.
Clar, és Dushinka, és el... És animeta, literalment.
Animeta, eh?
Llavors, Angeleta està molt bé, i de fet pot ser... Ja hi vaig pensar, però em va semblar que Videta era més... Tot i que era una mica... Hi ha un moment que no queda del tot natural, perquè la gent, és veritat, que no va pel carrer i diu Videta, no? I crida. I el conte passa. però per mi era important mantenir això, la vida, perquè parla d'això, de la vida, i no només d'aquesta pobra noia, sinó de la nostra.
D'aquesta Olenka, que va perdent marits, perdó per l'espoiler, però que en tot cas sí que una cosa destacable, al marge que és un conte que jo crec que concentra moltes coses, la vida domèstica hi és, i és el teatre, no? I també aquesta cosa, en fi, que compassiva gairebé, d'anar adquirint o metabolitzant l'opinió dels altres, no? És un personatge complicat, i vaja, que té una vida desgraciada que va encadenant fracassos o desgràcies, no? I jo crec que hi ha moments que desperta emocions diverses, però totes en aquesta línia, i em semblava que concentrava una pila de detalls interessants que podrien, això, epitomitzar la manera com Chekhov s'acosta a la vida i el que passa per dins i per fora dels seus personatges, no?
Sí, i a més, aquest final realment desolador, també posats a fer spoilers, no? Que és ella, després d'aquests marits, té l'única esperança que li queda és el nen, el fill d'un dels seus amants, i pensa, no, ara aquest nen me'l vindrà a buscar la mare, perquè estan divorciats els pares. Llavors, si el perdo, no? I les nits pensa, ara trucaran a la porta i em vindran a dir, vinc a buscar el nen. Llavors, aquesta felicitat tan precària, no? De dir, això és l'últim que em queda.
Felicitat precària també seria un bon títol d'un compendi d'idees o de coses que passen als personatges de Chekhov.
Sí.
Jordi, va, quin és el teu?
Doncs mira, a mi em costa triar, però en tinc dos. Un és el professor un professor de literatura, i l'altre és aquest que abans citava, que és una Anna Alcoll. En tots dos hi he trobat una cosa, que és aquesta descripció de la infelicitat, precisament. Em sembla que és el d'una Anna Alcoll, que és aquesta noia que es casa amb un senyor molt gran, diguem-ne, ella és molt jove, i es casa amb un prefecte, o no sé si és un prefecte, algú en tot cas, que té una vida a la ciutat, i aleshores es casa amb ell, i bueno, evidentment té una vida d'entrada molt infeliç, tot i que de mica en mica, precisament seguint les indicacions del seu marit, acaba doncs coneixent i fent-se amb la gran vida, no? I al mateix temps ha deixat enrere una família amb un pare que veu molt. Llavors, tota la descripció que fa d'aquest procés de marxar, i aquesta doble vida entre el camp i la ciutat, amb aquesta noia, amb la infelicitat que alhora necessita fer-se seva per poder sentir que està vivint, diguem-ne, jo crec que està descrit i explicat d'una manera extraordinària. I el conte aquest del professor de literatura potser encara m'agrada més, t'he de dir, veus? He fet trampa, perquè vam dir un i ho ja n'he
fet tot.
Però potser encara m'agrada més perquè ja té la facilitat de posar en solfa un món de molts personatges alhora, de molt definits, a més, hi ha aquell personatge que sempre diu... que sempre parla i diu obvietats, no? Que és incapaç de dir una cosa una mica interessant, i llavors a mi em fa riure molt, i he de dir que és un conte que em fa pensar en la Natalia Ginzburg, precisament, no? Que ella deia que el Chekhov tenia aquesta habilitat d'obrir-te una porta o una finestra i ensenyar-te el que passava allà dintre, no? I que era aquesta mena de constel·lacions familiars on cadascú té un paper molt clar. I en aquest cas, a més, doncs, hi ha aquesta germana gran, com dèiem abans, no? Que és una persona molt, molt vinculada a la societat, a crear escoles, a ajudar, no? Però que és una germana que no es casarà, segurament, no? I en canvi, doncs, hi ha una altra jove que sí, que es casa i que s'enamora. I aquest contrast, amb aquest personatge, ja dic, que va dient sempre obvietats, i que hi ha un moment on que després això m'hi va fer pensar, però bueno, és igual, diu, sí, el Volga desemboca el mar Caspi, sí. com una gran frase, no? Doncs aquest és un conte que també em va agradar molt, un professor de literatura. I que ja, perdona, que a més tinc una frase marcada, que a veure si la trobo i us la puc llegir, que és una pura descripció. Ai, ara no la trobaré. Bueno, perdoneu, és igual, no la trobo.
Sènia.
Bé, a mi m'agraden tots, he de dir, però si em feu triar un, la Belluguet, per exemple, és un conte que a més de ser un gran retrat, no?, també d'una dona que col·lecciona personatges famosos a la seva vida, no? I que també, una mica com en el cas de la dona del conte Videta, la seva vida depèn d'aquests altres personatges que l'omplen, no? I sembla que la seva vanitat només es nodreixi de la vanitat dels altres, no? Això em sembla molt interessant com a retrat psicològic, no? I a part m'agrada també la història biogràfica que hi ha al darrere, no? Que és potser un dels pocs punts foscos, no sé si dir-ne foscos, conflictius, no? En la biografia de Chekhov, perquè Chekhov, pels lectors russos, generalment és un home molt íntegre, no? Un home realment modèlic, generós, honest, pràcticament irreprotxable, no? Però, en canvi, sabem que en aquest conte de la Belluguet surt un personatge que és un pintor que té una vida dissoluta i que realment no inspira gaire simpatia, i aquest pintor, el personatge, el pintor, està inspirat en un amic de Chekhov, que es deia Isaac Levitan, que era un pintor paisatgista molt interessant de l'època, i que llavors Levitan es va reconèixer en aquest personatge i, com sol passar, es va enfadar, no? I van estar potser anys sense parlar-se, no? I llavors, després, és molt bonica també la història de la seva reconciliació, que va ser gràcies a una amiga que tenien en comú, que es deia Shevchenko Kopernik, que era una gran traductora del francès, sobretot de l'obra d'Edmond Rostand, que aquesta va anar a veure Levitan un dia i li va dir: escolta, anem a veure Chekhov, que ja n'hi ha prou de fer comèdia, us heu de reconciliar perquè en realitat us estimeu molt. I llavors, i quan va arribar Levitan, precisament estava pintant i es va quedar molt desconcertat, li van caure els pinzells, això ho explica ella mateixa, amb les memòries, no? I Levitan li diu: però escolta, he d'anar tal qual, vols que hi vagi? I ella li diu: home, no, renta't les mans i després, doncs, anem junts a veure Chekhov. I que, efectivament, van agafar un carruatge, van anar a veure Chekhov, i Chekhov, quan els va obrir la porta, o no sé si era ell o algú, però va quedar per un moment com glaçat, que no s'ho esperava gens, no? Va ser una retrobada totalment imprevista, però llavors es va estar com potser mig minut en silenci, i després li va allargar la mà a Levitan, es van donar la mà i es van reconciliar així, sense paraules. Vull dir que aquesta famosa concisió chekhoviana, aquí portada al límit, en aquest silenci de mig minut i després donar-li la mà, trobo que és una delícia, no? Que d'això també en podríem fer un conte, potser. I després Levitan va tenir tuberculosi i Chekhov el va cuidar com a metge. I després va tenir tota la vida Chekhov al seu despatx un paisatge, un quadre de Levitan. O sigui que tota aquesta història de l'amistat entre aquests dos artistes que hi ha al darrere del conte a mi em sembla preciosa.
Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить.
Ara sí, Volat o Kutxaba, que compareix amb una cançó preciosa i molt divertida. Recomano buscar el text i la lletra, que ens servirà després per acabar. Ara, això és un tràiler d'una cançó que sortirà abans, perquè el Jordi també volia incursionar arran d'alguna de les coses que deia la Xènia, oi?
Sí, no, molt breument. El fet, com que parlava de la biografia de Chekhov, m'ha fet pensar que amb això que us deia abans, aquest conte de Raymond Carver, que es diu Tres roses grogues, que està dintre d'un recull que en alguns llocs s'ha dit també Tres roses grogues, i que és bastant curiós, perquè és un conte que en realitat la primera part és purament una descripció de l'última nit de Chekhov quan mor al costat de la seva dona, la seva companya, que és aquesta actriu que em sembla que es deia Knieper. I és molt curiós perquè en realitat són 5 o 6 pàgines que són purament biogràfiques, i que al mateix temps, quan llegeixes la biografia que em va fer la Natalia Ginzburg, que és una biografia, la veritat, no gaire interessant, molt, molt basada en fets, jo intueixo que feta per menjar i que copiada a partir d'altres biografies i això... I aleshores, bueno, però en canvi en el conte de Raymond Carver sí que després hi ha una continuació que és a través d'un personatge, jo penso en el Chekhovià, que és un noi que entra un grum, diguem-ne, de l'hotel on es troba, que entra i porta un gerro amb tres roses grogues i el deixa allà i en canvi i queda com paralitzat davant de la visió del cadàver de Chekhov, no? I que està molt bé, diguem-ne, el Carver aconsegueix fer un conte chekhovià a partir d'un fet purament biogràfic, no? I està molt bé. Però, no, el que volia dir, llegint tant la Ginsburg com aquest text de Carver, fins i tot alguns apunts de Nabokov parlant en el curs de literatura russa, a vegades tinc la sensació que la vida de Chekhov no és que influís en els contes, com explicava la Xènia, que segurament era així i que a més hi ha molts detalls, la dona del gosset és a Ialta, passa a Ialta, que és on ell es trobava i tantes altres coses, sinó que fins i tot ara, quan llegim notes biogràfiques, gairebé ens adonem que hi ha contes o que hi ha fragments de contes i al·lusions que podrien formar part de la seva biografia. És una mica enrevessat el que dic, però, per exemple, un detall, ell té aquest conte que comentàveu abans o que citàveu abans, que es diu Ostres, doncs un detall curiós és que el tren que el va portar d'Alemanya cap a Rússia, un cop ja mort, era un tren que portava un carregament d'ostres. No?
Sempre he pensat que era massa bo per ser cert, però se suposa que és cert.
Per això t'ho dic. Però, exacte, aquí anava. I la idea és, en el fons, tot és literatura, no? I a vegades tinc la sensació que quan s'intenta explicar la vida de Chekhov, d'alguna manera els seus contes i aquest món que ell va construir a través dels relats s'incrusta en la seva vida real, no? I això també és molt bonic.
Arnau, qüestionaves ara la veracitat d'aquest final ferroviari.
Sí, es veu que, com sempre, els estudiosos es dediquen a desfer els mites més divertits i més, no? I es veu que això, que és un mite, per desgràcia, perquè hauria estat molt bé.
Fem veure que no.
O potser no, potser és un estudiós d'aquests que... Bueno, és a dir, potser
avorrit.
No té raó.
Sí, un avorrit. Un d'aquests estudiosos avorrits que surten als seus contes.
Sí, sí, ho deixa fer guitarres.
Too good to be true. Fem veure que ens el creiem i no passa res.
Sí,
escolteu,
sí,
tinc moltes ganes de parlar de teatre, Adolf, perquè jo ho deia abans, la presència de Chekhov en teatre, com sabem, no únicament com a contista, sinó com a dramaturg, un dels grans noms de la literatura universal, i això en l'escena catalana, no com Molière, que el
exacte
dia que venia, no?
Sí,
el dia
sí
que parlàvem amb Miquel Desclot sobre Molière, deia, malauradament, a Catalunya doncs està infrarepresentat, no parlem ara amb els 400 anys, encara hi hauria una excusa més d'allò, i no, tampoc és el cas. En canvi, Chekhov va sentir i a més amb èxit, no?
Està prou representat i fins i tot hi ha algun crític que diu que està sobrerepresentat en aquests
ja
últims
som,
anys,
ja
no? No sé, és d'aquests crítics aixafeguit terres que deia ara l'Arnau. Comencem per Les tres germanes, que ja va ser Premi de la Crítica 2020 al millor espectacle i que es reposa ara a finals de maig i fins a mitjans de juny al Teatre Lliure de Montjuïc, que és la casa més chekhoviana que tenim. La direcció és de Julio Manrique i el repartiment la Mireia Xalà, l'Ivan Benet, en Joan Amargós, el Lluís Soler, etc. És una versió adaptada relativament a l'actualitat, adaptada pel mateix Manrique i també per la Cristina Genabat i el Marc Artigau, en parts que són tretes directament del text de Chekhov i en parts que hi ha canviades, no? En la versió que s'ha pogut veure fins ara, em sembla que els tambors que se senten en aquella casa, que és com una mena de peixera o un terrari, doncs són no els de la revolució, com en el text de Chekhov, sinó els de la crisi planetària, els de la crisi mediambiental, però també és possible que ara a finals de maig, tenint en compte el context bèl·lic a Ucraïna, doncs potser hi hagi alguna referència. Aquesta gent del Lliure té la bona idea sempre de fer unes petites pindoletes, una mena de tràilers, i val la pena que sentim almenys un fragment del que correspon a aquest espectacle de Les tres germanes.
Avui fa un any que el pare va morir. Un 5 de maig, el dia de l'aniversari de la Irina. Però ja ha passat un any i recordar-lo comença a fer una mica menys de mal.
M'han dit que és l'aniversari d'algú.
Sí, la nostra Irina fa 18 anys. Moltes felicitats, Irina.
Bé, també un altre dels textos de Txékhov que ha estat als escenaris de manera recent és L'oncle Vània, que també va fer temporada al Lliure i que s'havia estrenat prèviament al Festival Temporada Alta de Girona Sal amb el Manrique, però en aquest cas com a actor, amb l'Ivan Benet, també, que coincidia també amb la Raquel Ferri, amb l'Anna Güell, amb la Carme Sansa, amb el Lluís Marcol. En aquest cas era una d'aquestes coproduccions que venen emparades pel Festival de Temporada Alta amb el director lituà Òscaras Korsunovas. I aquí trobem trencament de quarta paret, interrupcions entre els actors, es veu que en un cert moment Vània, un dels moments diguéssim de més clímax, doncs diu m'he perdut, cosa que a vegades ens passa també els que parlem a la ràdio. Hi ha aquesta...
Tu l'has vist, Arnau?
Sí, m'agrada molt.
Sí, sí, a mi també, sí.
Jo no,
està encara,
no
està encara vist, en circulació, eh? Ho dic perquè, perquè qui vulgui recuperar-la estan fent bolos per Catalunya. Per tant, recordeu, amics, el teatre no és només a Barcelona, sinó, de fet, molt més enllà.
Totalment, i per exemple, un altre dels llocs sehovians és el Temporada Alta, on una altra companyia, en aquest cas la Calòrica, va presentar Arbres, Vodka i Naus Voladores, això en aquest últim tardor, a la tardor de l'any 2021. Prèviament s'havia estrenat a la Bienal de Pensament i Ciutat Oberta del CCCB, i en aquest cas la gent de la Calòrica i també la Marina Garcés, la filòsofa, també goso dir la neta d'en Tomàs Garcés, ha fet moltes coses, això és una mica de broma, doncs van fer una tria de textos i de personatges a partir de l'Oncle Vània, de l'Hort dels Cirerers, de la Gavina, de les Tres Germanes, també d'alguns dels seus contes, però sempre en projecció de futur i veient allò que havia imaginat Txékhov i on som ara, no? En aquesta situació de crisi mediambiental, de crisi també del sistema econòmic, la dramatúrgia i direcció de Joan Iago, també l'Esther López, del Marc Rius, la Júlia Trullol, etc. Un altre Txékhov, en aquest cas el d'Àlex Rigola, que ja n'ha fet uns quants i que al Festival Grec del 2021, en aquest cas a la Sala Villarroel, també a Barcelona, va presentar una gavina en què es barrejaven o es fusionaven els personatges de Txékhov amb les vides reals dels seus actors, inclòs ell mateix, de manera que va recompondre l'obra i la va posar en primera persona. Això que deia l'Àlex Rigola, que ja havia representat Txékhov amb Ivanov i l'Oncle Vània, el Grec del 2018. I encara un altre Txékhov que segurament és més lluny del Txékhov de l'Arnau Barrios, del Txékhov de la Xènia, que és el Txékhov de la Suzanne Kennedy, que va presentar altre cop al Teatre Lliure el gener del 2020. En aquest cas, pantalles, màscares, un escenari que sembla una instal·lació del text de Txékhov. En queda molt poca cosa, els actors que es mouen com a marionetes, de Txékhov algunes frases més o menys soltes, potser un fons d'angoixa vital, si es pot veure així, és una instal·lació o un muntatge més a partir segurament de Txékhov que no pas pròpiament de Txékhov. I d'altra banda, també allò que abans comentàvem, David, i és, a banda de les representacions o dels muntatges teatrals, també les edicions. No només hi ha aquesta en circulació dels 24 contes a Club Editor. Tu també has citat aquestes dues peces recents dels Petits Plaers de Viena, El relat d'un desconegut, amb traducció d'en Jaume Creus, també El regne de les dones, en aquest cas amb traducció d'en Juan Gabriel Saiz, després també El pavelló número 6 a minúscula. Si algú vol les peces teatrals, algunes de les peces teatrals que hem citat, La gavina, Tres germanes, L'oncle Vània i El jardí dels cirerers, que sàpiga que hi ha una edició relativament recent, és del 2012, té 10 anys, per tant, una traducció d'en Joan Casas i Fuster. També el Jordi ha fet referència en aquesta biografia d'Anton Txékhov feta per la Natàlia Ginsburg, però no és l'única. També la Irene Nemirovsky va publicar, en aquest cas a l'Avenç 2016, amb traducció del Margarida Casacoberta, una vida de Txékhov, que també ha inspirat en Pep Tosà, que l'any 2018 a Lleonard Muntaner va publicar Qui bones obres farà, drama en quatre actes escrit a partir de L'or dels cirerers i La gavina d'Anton Txékhov. De manera que hi ha molt Txékhov en circulació als teatres i també, no sé si a les llibreries, perquè sabem que els llibres tenen vida curta, però sí en algunes, a les biblioteques, per descomptat, etc.
Sí, sí, no, home, no, però tenen vida curta, menys en casos com aquests, i no només el que estem avui celebrant, l'Arnau Barrios i els contes de Club Editor, sinó en general tota la molt bona selecció que has fet, tant en les
les edicions com en l'actualitat teatral, que a més és un home multirepresentat, per fortuna. També ho ha estat en cinema, té coses molt interessants, més enllà de potser les més conegudes, o Chichornia, no? La pel·lícula Ulls Negres de Marcello Mastroianni, que de fet adapta La dama del gosset i algun altre conte, diria.
Una meravella, no?
Sí, és una meravella. Però, per exemple, pensava ara, Woody Allen té adaptacions indirectes, Woody Allen ha llegit molt bé Chekhov, no? I des de September, que té aquests aires chekhovians interiors, que també barreja mig Bergman, mig Chekhov, és a dir, que ha passat per alguns imaginaris de grans visualitzadors, no? En teatre i en cinema, Xènia.
Sí, no, precisament volia recordar, per això, per una banda, una pel·lícula de Woody Allen molt chekhoviana, que és Anna i els seus germans, no? Els personatges fan uns monòlegs així gairebé preexistencialistes que semblen de contes de Chekhov, no? I després una pel·lícula de Louis Malle, magnífica, basada en l'Oncle Vanya, no? També...
Vanya al carrer 42, que té aquest punt també de metateatre, no?
Sí, totalment. I res, i afegir una cosa, ara que hem fet un repàs de les obres teatrals i de les representacions teatrals de Chekhov, bueno, en aquest cas a Catalunya, però també al món, no? Només un detall, una curiositat, que a Polònia actualment estan cancel·lant moltes obres teatrals d'autors russos, per raons que ja sabem, no? Pel tema de la invasió russa d'Ucraïna. Però amb Chekhov no s'han atrevit, és a dir, hi ha unes quantes obres de Chekhov programades als teatres polonesos i són les úniques obres russes que no han cancel·lat perquè Chekhov és sagrat, d'alguna manera. Fins i tot a Polònia, que té tots els motius del món per considerar que Rússia és l'enemic. Però a Chekhov l'han salvat. L'únic canvi que han fet és, amb una representació de les tres germanes en un dels grans teatres de Cracòvia, una modificació molt curiosa, que les tres germanes repeteixen constantment que volen anar a Moscou, no? Somien amb anar a Moscou. A Moscou, a Moscou. Llavors, en aquesta representació que fan ara a Cracòvia, diuen cap a Kíev, anem cap a Kíev. És increïble, però és així.
Un canvi substantiu,
No, però que interessant això, perquè realment ara ho pensava, quan l'Adolf ha dit això, no, del futur, del tema ecològic, que és molt present, sobretot en l'Oncle Vanya, no?
I tant.
O sigui, hi ha tot això, realment, el tema del canvi mediambiental, tot això, i al mateix temps, ara, amb la guerra, Chekhov segurament, jo crec que l'han perdonat, se l'han amnistiat a Polònia, justament perquè pot ser l'únic dels grans clàssics russos que no es pot manipular per aquesta banda, que no té aquest element de nacionalisme rus i de... O sigui, realment és en aquest sentit, és un dels íntegres, no? I no sé...
No es pot mal llegir,
sí,
no?
Sí, i és algú que no quedarà atacat, no, per això. Segurament tota la cultura russa quedarà atacada per aquest horror que està passant.
Bueno, veus, aquí podríem discutir.
No, em sembla que sí, perquè, bueno, és com la cultura alemanya també.
Sí,
carrega certes coses, no, al damunt.
És un debat interessantíssim i que dona per moltes hores i que té, en part, a veure amb la famosa conveniència de la separació entre autor i obra, que Escòcia diria que va ser, per exemple, tregui de la programació Tchaikovsky, em sembla...
Bé, això és absurd.
Això
és una bajanada americana, la cancel·lació i tot això, no té cap...
Sí, però... Per això dic que és un...
Sí, no, això... És això. Però això és una anècdota comparat amb el que passa, no?
No, per descomptat.
Però... Jo, si em permeteu, llegiré un fragment de... Precisament, llegint els contes de la traducció de l'Arnau, hi ha un fragment d'un conte de l'estudiant que em va fer pensar en la situació d'ara, no? Em va fer pensar... i em va fer pensar en Putin, evidentment, eh? Diu, l'estudiant va recordar que quan havia sortit de casa, la mare netejava el samovar assegut a terra a l'entrada, descalça, i el pare jeia dalt de l'estufa i tossia. Amb motiu del Divendres Sant, a casa no cuinaven res i ell estava mort de gana. I ara, arrupit de fred, l'estudiant pensava que aquell vent, aquell mateix vent, havia bufat en els temps del Riúric i d'Ivan el Terrible i de Pere I, i que en les èpoques de tots ells hi havia hagut aquella mateixa misèria atroç, aquella fam i aquelles mateixes teulades de palla rònegues, la mateixa ignorància, la mateixa tristesa i aquell paratge erm de l'entorn, aquella foscor, aquella sensació de carregar un jou. Tots aquells horrors havien existit, existien i existirien, i la vida no milloraria encara que passessin mil anys més, i ell no volia tornar a casa.
Sí, el tema de la història també ara ho pensava, perquè Chekhov va néixer a Taganrog, no? Que és ara just a la frontera, molt a prop de Mariupol, no? Aquesta ciutat, que segurament és un dels llocs més infeliços del món ara mateix. I no sé, sí, la història passa a través, no, de tot això, amb aquest vent que ha bufat sempre. Mm. I sembla que ha de bufar.
Sí, parlar d'Ivan el Terrible i de Pere I i podríem afegir Putin probablement, no?
Sí.
En aquesta mena de menys preu o de menys teniment per la societat, no? I que, que ho pateix i ho continuarà patint sempre.
Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают...
Som, i acabarem amb Okudzava, com deia, eh? Somriu la Xènia, somriu l'Arnau, perquè efectivament, en fi, uns quants tontos surten aquí, no?, aquesta cançó. Busqueu la lletra que parla d'Anton Chekhov, i a més un gran cantautor rus d'origen georgià, diria, no?
Crec que sí, sí, sí. I jo, una vegada que vaig tenir el privilegi de parlar durant un minut amb el Paco Ibáñez, em va dir que escoltava l'Okudzava, clar, ell no sap rus, però escoltava com sonaven les seves cançons i tenia claríssim que era un geni.
Veus?
Sí, trobar bon. Preciós.
Està bé, està bé. Busqueu-lo, doncs, el Okudzava, avui celebrant la prosa, les idees i l'art de Chekhov a través dels 24 contes que ha traduït i ha seleccionat l'Arnau Barrios per Club Editor. Avui hem sabut també que la Xènia també traduirà uns quants contes, una selecció d'ells, però en aquest cas ja els veurem tard o hora, per tant són dues edicions que seran complementàries amb dues grans traduccions. I...
Bueno, si el món no s'acaba abans...
Que esperem que no, jo crec que no, siguem optimistes. Gràcies, Arnau, un cop més, eh? Després de Pushkin, Chekhov, et seguirem llegint, veurem amb quins detalls, no cal que... o amb quins noms, no?
Sí, gràcies per convidar-me.
No, un plaer, com sempre. Jordi, que vagi molt bé, gràcies.
Fins a la propera, que vagi bé.
Gràcies també, Ol Beltran.
Fins aviat.
Helena Miquel, Rosa Silloé i Okudzava.
А умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество больше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. Когда их всех повыловят, наступит эпоха, которую не выйдут и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где же его взять? А дураком быть выгодно, да очень не хочется, умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества, но, может быть, когда-нибудь среднее найдем.